Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, el programa, com sabeu, dedicat a la novel·la històrica, on també d'una manera amena i propera us parlem de història tant local com universal. Soc la Lídia, infermera i lletra ferida, apassionada de la novel·la històrica, també de la negra. Bé, i no em deixeu un llibre a les mans perquè me'l menjaré. I a mi, el Quim, hola Quim.
Hola, bon dia.
El Quim, historiador, que ens ajudarà a posar context i mirada crítica a tot allò que expliquem. En aquest espai us informarem de novetats literàries, compartirem curiositats i xerrarem amb escriptors, escriptores, arqueòlegs, historiadors, sobre les seves obres i descobriments. Però avui, concretament, avui ens anem cap a Mallorca al segle XVII. A un dels episodis més foscos i colpidors de la seva història. I ho farem de la mà d'una novel·la molt intensa, una novel·la dura i profundament humana, Dins el darrer blau, de Carme Riera. Però de què va exactament Dins del darrer blau? És aquesta història que ens interpel·la amb el passat i que tenim una paraula que ens ressona d'aquest drama dels xuetes. A veure, Quim, si haguéssim de resumir, sí, de què va exactament?
Mira, tu ho deies, la novel·la ens transporta a la Mallorca de finals del segle XVII, justament en un moment en plena activitat de la Inquisició. I a través d'un ampli mosaic de personatges, l'obra recrea la persecució dels anomenats xuetes, que són aquests descendents dels jueus conversos que eren sospitosos de practicar encara l'antiga fe.
O sigui, m'estàs dient en aquests moments que es havien fet cristians a la força.
Ah, per la força, sí,
molt,
sí.
Molt bé.
És el moment, crec que ja en vam parlar a l'últim programa, no? Quan els reis catòlics doncs decideixen expulsar a tots els jueus, i els que van decidir no marxar de la península doncs van estar obligats a convertir-se al cristianisme.
Però sempre seguien sent sospitosos d'alguna manera.
Exacte, exacte. El que passa que sobretot a altres zones de la península sí que no hi haurà grans problemes. La Inquisició no els perseguirà com ho va fer a Mallorca. Uh-huh. A Mallorca sí que aquesta sospita va durar molts segles. És a dir, estem parlant des del segle XV fins al segle XVII, que és en el moment en què transcorre aquesta novel·la, encara hi ha aquestes persecucions i actes de fe de jueus que encara... Bé, cristians, entre cometes, sospitosos de practicar el judaïsme encara. I, de fet, el relat ens mostra amb gran detall encara la tensió entre el poder civil i el religiós, totes les intrigues polítiques, les denúncies, les tortures i els judicis inquisitorials. Ens els descriu molt bé, l'autora, aquest judici...
És que això que dius els judicis inquisitorials és curiós. Veureu, quan llegeixes el llibre penses, clar, és que Mallorca també, sí, lògic.
Totalment, sí. I a més és que et descriu el lloc, l'ambient, la duresa, no?, del patiment de tota aquesta gent que va ser presa. I personatges, apareixen personatges, com per exemple Gabriel Valls, o Rafael Onofre, o Maria Pomar, que encaren, diguem-ne, la lluita entre la supervivència, però encara la fidelitat amb la seva identitat, no? Perquè, clar, ells encara són jueus, tenen aquesta cultura, la seva fe, i diguem-ne que és la seva marca d'identitat.
Amb això vols dir que si eres xueta,
sí,
o considerat xueta,
sí,
per ells quasi era pitjor que ser jueu.
Sí, 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 exacte, exacte. Sí, perquè, bueno, clar, jueu... podries haver marxat o escapat, però, clar, aquí estem parlant d'intrigues de gent que no és ni ben bé una cosa ni ben bé l'altra, no? Com tu molt bé dius. I, de fet, l'obra culmina amb la descripció colpidora dels autos de fe, on molts dels condemnats doncs prefereixen morir abans de renunciar, perquè donaven l'opció de renunciar definitivament a la fe, en aquest cas al judaïsme, però clar, molts d'ells, com dèiem, no?, el Gabriel Valls, que se senten profundament arraigats a la cultura judaica, doncs decideixen morir.
De fet, quan vam estar amb la Carme Riera, recordo, si no vaig errada, que ella explicava aquest sentiment de la societat mallorquina, també de sentir-se malament per tot aquest fets que van passar. Perquè, d'alguna manera, ella ha donat veu en aquesta història que, d'alguna manera, ha estat silenciada, no?
Clar.
I penso que ella, amb això... no és una novel·la també de sang i fetge, eh? Vull dir, això sí que és veritat, sinó que és una novel·la una molt rica amb el llenguatge, tot i que de vegades m'agradaria que explicar-ho i tu m'ajudaràs.
Sí.
Quan comences la novel·la et costa una mica de... no d'entrar en context, sinó del seu estil literari, de com ella utilitza la fraseologia i el llenguatge propi del temps, amb el qual et sents molt posada allà dins, no?
Exacte.
I després ja hi vas entrant, ja agafes el...
Clar.
I això és molt important. Jo penso que encara que ella ens parli dels seus amors, les pors que tenien aquells personatges i les contradiccions que tenien, aquest element que ella afegeix, perquè ella va explicar que, no sé si ens va dir quant temps havia dedicat per fer aquesta novel·la.
Em sembla que va dir 5 anys.
Per això.
Sí, perquè just doncs l'autora la vam tenir en un club de lectura
a la llar del llibre. Sí, per això comentava que val la pena
avui
no podem parlar amb ella, no ha sigut possible.
No ha sigut possible.
Intentarem transmetre el màxim possible que ella ens va dir, no?
I tant que sí. I com tu molt bé dius, va estar molt de temps, perquè va fer una recerca enorme als arxius de Mallorca per poder ja explicar una història que ja li explicava l'àvia, la seva àvia, a l'autora.
Sí.
I d'aquí doncs sorgeix tota... Però a més també recordo, segurament també ho recordaràs, Lídia, quan va dir que, esclar, ella... quan anava a l'escola, tenia companyes que les acusaven de xueta.
Correcte, i tant. Ai, sí, és veritat.
Vull dir que... Estem parlant d'un episodi del
segle
XVII.
Era tímida i no deia res.
No deia res, però els companys i companyes, doncs, bé, que avui dia seria bullying, no?, envers aquestes persones acusades encara de ser...
Bueno, de fet, continuïtat en tenim, en el món actual, però bueno.
Total.
Totes maneres, sí que és cert que ella deia lo de l'àvia, i que l'àvia li deia, ja t'ho explicaré quan siguis més gran. I no va arribar perquè l'àvia doncs va morir abans.
Clar.
Però això ens ho va comentar, que l'àvia era la font d'inspiració, d'alguna manera, no?
Del
llibre.
Clar.
De tota manera, si mirem el títol del llibre dins del darrer blau, hi ha aquesta part simbòlica d'aquest color, el blau, no? Que és símbol del mar, de l'horitzó, d'aquesta llibertat, i que, a més, esdevé testimoni silenciós del martiri, no?, que van patir.
Clar.
Però anem a veure. Quan parlem dels xuetes, ja ho has explicat abans, a què parlem exactament. Centrem-se, perquè jo, per exemple, la paraula xueta, jo no l'havia sentida mai.
No.
Jueus conversos,
jueus,
tot això, però xueta no. I, bueno, el que dèiem abans, doncs gent oficialment cristiana, però que vivia sota aquesta sospita permanent, no?
Clar,
que durant segles han patit-ho.
Ui, tant.
Entrem en aquest tema, si et sembla.
Sí, i tant, perfecte. Doncs tu molt bé deies, no? Aquests descendents de jueus, anomenats xuetes, conversos de Mallorca, però que van estar obligats a convertir-se al cristianisme, però que sempre estaven sota la sospita de mantenir la seva fe en secret, no? Durant segles, tota aquesta gent, que eren cristians, però que sempre doncs rondava aquesta sospita, van patir una forta discriminació social, i sobretot és a partir del segle XVII quan la persecució esdevé especialment cruel. Especialment cruel per l'actuació de la Inquisició. I és que hem de diferenciar la Inquisició al Regne d'Aragó i la Inquisició del Regne de Castella. És un moment en el qual la Inquisició del Regne d'Aragó necessita diners. I emprèn, clar, estem parlant de que aquesta gent, que eren cristians, entre cometes, d'acord, eren gent amb oficis, mercaders, amb bastants diners, I, per tant, doncs, una manera també de treure diners la Inquisició, clar, repeteixo, de la corona d'Aragó, perquè la corona de Castella sí que no van prendre aquesta persecució de jueus que en el seu moment van decidir convertir-se. Pràcticament serà inexistent. Sobretot serà a la zona de Mallorca i potser en un moment puntual a Catalunya, però sobretot és a Mallorca. I emprèn, doncs, aquesta actuació de persecució. I a la novel·la, de fet, veiem com qualsevol detall quotidià, com per exemple no menjar porc o canviar-se de roba els dissabtes, ja podia ser una excusa.
El del peix.
Ai, també, exacte.
Amb escates o sense
escates? Amb escates o sense escates, sí, sí.
Això també em va encuriosir, perquè el porc sí que tots...
Clar.
Però el peix dic ahir, no?
Sí, pues això podia ser utilitzat com a prova d'heretgia. És a dir, bé, si et decidies canviar de roba el dissabte.
Jo ho trobo... A veure, sí que és cert que podem parlar bastant tranquil·lament del llibre, perquè és un fet històric, a més,
sí,
no?
Tant.
I que quan comences a llegir el llibre, doncs saps com acabarà.
Clar.
De fet, el llibre, recordem que té tres parts, que és molt interessant com ella ho va saber parcialitzar. És a dir, com ens presenta la vida d'aquestes persones i de Mallorca en si,
sí,
la part del mig, que és una part que ja comences a patir.
Clar.
Perquè és com si preparessin ja la fugida.
La fugida,
no?
Clar.
I al final, que és molt trist.
Sí, sí, sí.
Aleshores, vull dir, no sé què em penses de com... ella és capaç de donar aquestes emocions i, sí, són bàsicament tot el tema de les emocions, de les detencions, perquè la detenció és també molt curiosa com succeeix. És a dir, quan volen marxar, no és que hi hagi ningú que s'hagi anat de la llengua,
no,
per dir, sinó que és un ensurt, una situació tonta,
sí, sí, sí,
que els enganxa.
Sí, exacte. Ells justament no poden partir pel mal temps i, per tant, es veuen obligats a desembarcar de nou. I, de fet, aquí amb el títol, no, que tu comentaves al principi, aquest gran blau que representa la llibertat, però que... és una llibertat somiada, però que, bé, l'atzar o, bé, en aquest cas, la meteorologia, doncs no els hi permet, no?
I després també hi ha una altra cosa que ella ha fet també molt bé en el llibre, que és la novel·la coral. Quants personatges surten?
Sí.
Jo vaig un moment, que clar que ella ho posa molt bé al davant, però em vaig fer també un croquis,
sí,
per separar famílies.
Clar.
Surten molts personatges.
Molts personatges. Ara no et sabria dir la quantitat, però és que inclús hi ha certs moments que gairebé, jo diria que més que novel·la és crònica.
Sí,
perquè és que...
com 40, em sembla que en
40,
surt.
Imagina't,
sí, crec que ara ho estava
que és
mirant.
Enorme. És un enorme la llista de personatges que hi apareixen, però que te'ls van entrellaçant tots i fas realment un mapa mental de tota cada família, no? de xuetes que apareixen, però a més doncs, també ens apareixen personatges del poder civil i del poder religiós. I és que també en certs moments de la novel·la també es reflecteix molt la complexa relació entre els poders. No? El virrei, per exemple, preocupat per els interessos econòmics i que d'alguna manera protegeix aquests jueus conversos,
sí,
o no del tot conversos, i la Inquisició, que està obsessionada pel control religiós, no? I obsessionada amb aquestes persones. I en aquest context també ens ajuda a entendre una mica fins a quin punt la repressió no era només religiosa, sinó que també era política i social. Pel que comentàvem abans, no? Que també la Inquisició necessita diners i una manera de finançar-se doncs, serà prendre les possessions de totes aquestes
sí,
persones.
També hi ha aquesta part que això... Ara no recordo si es veu a la segona o a la tercera part,
sí,
que és... els xuetes, lo convençuts que estan tots ells de la seva identitat i quan són presos, com va canviant tot això?
Clar.
O sigui, és a dir, com juga la Inquisició,
clar,
a separar-los entre ells,
sí, sí,
i a obtenir una informació,
clar,
que, clar, juga en contra dels xuetes. No?
Clar, clar.
I quin personatge tenim tan digne, tan amb essència, que és el que fins al final es manté amb les seves conviccions, no?
Sí.
Clar, jo penso que això ella ho descriu molt bé, també.
Molt bé. A més, és molt dur, perquè, per el que tu dius, no? Clar, surt la tortura. La tortura pot fer inclús la persona que digui coses que no són certes, és a dir...
Que sí, sí, esclar.
Et poden fer declarar el que tu vulguis.
Exacte.
Sota tortura. Però és que, a més, el que tu dius, és molt important que separaven els fills de les mares. I... interrogaven els nens sobre els pares. Clar, llavors això fa que els nens que diguin coses que llavors els altres doncs donguin el discurs per poder-los condemnar.
Sí,
no?
És molt bèstia.
Clar, llavors doncs... bé, és que... és una, de fet, és una novel·la que denuncia molt la intolerància i el fanatisme del que va representar la Inquisició, no? I bé, fins a quin punt, doncs, la Inquisició engega aquest aparell repressiu envers aquesta minoria.
Aquesta minoria que, de fet, també ens surt una part d'Itàlia, no?
Sí.
Que és on realment volen anar.
Clar, exacte.
I que també et fa diferenciar bastant què ens està passant aquí i, en canvi, com viuen en allà.
Clar. Clar.
Vull dir que ho representa molt bé, perquè és el que comentàvem, ho fa amb aquell llenguatge tan culte, a més, ella.
Sí, sí, sí.
Perquè...
És que tu ho deies al principi, és molt curiós, perquè amb tot aquest procés de recerca, ella utilitza també el català del segle XVII, propi del segle XVII, i encara, clar, és que et fa una esdevé una novel·la que no només et dibuixa el context històric del moment, sinó que és una reconstrucció històrica tan autèntica, inclús amb el llenguatge, no?
Molt autèntica, molt.
Perquè és que utilitza el llenguatge propi del moment.
Que és allò que deien, que al principi sembla que et costa una mica, però després hi entres,
sí,
perquè et fa entrar dins d'aquesta societat tan estan perseguides,
clar,
i que arriba un moment que és com si normalitzessis també la violència.
Totalment.
És a dir, i el que comentaves tu, de separar els nens de les famílies, doncs també és deixar l'individu amb la... És a dir, apareix la individualitat i
clar,
com la persona... davant de la individualitat és capaç de reaccionar d'una manera,
clar,
o de reaccionar d'una altra.
Clar, clar.
Bueno, jo no sé, és gent que viu amb una esperança, però una esperança que és aquest blau.
Sí, exacte.
Però que realment és una gran frustració.
Totalment, totalment. És que tot aquest procés, diguem-ne, el que condueix és a una deshumanització. De...
Sí, els hi destrueixen totalment l'esperança que ells tenien.
Clar.
I hi ha un personatge també que si vols, si et sembla, en podem parlar,
sí,
una miqueta només.
Uh-huh.
Perquè torno a repetir el mateix. Llegir el llibre és igual que nosaltres expliquem parts del llibre, perquè
sí,
és que
no.
és un gust llegir-lo, per el que
tant
dius tu, pel llenguatge, per el llenguatge culte, per el que ha passat, aquesta història. Però ara se m'ha anat del cap el que volia dir. Sí, la prostituta.
Mm,
és un contrapunt que posa la Carme,
i tant,
que el trobo molt interessant.
Molt.
Com sap jugar la seva individualitat dintre de la presó.
Sí, sí, sí.
Com sap cuidar el petit entorn que té dintre la cel·la.
Sí.
Tot plegat... és bonic, és un tros molt bonic.
És molt bonic i és molt important això que dius de com cuida, perquè és que també es veu la diferència entre les presons o les cel·les masculines de les cel·les femenines. La solidaritat que s'estableix entre les dones i el suport és enorme. Vull dir que també hi ha un aspecte més que dibuixa, no? del gènere.
Clar.
En aquest moment tan
difícil. Bueno, són moments
que difícil.
Són també la novel·la en si,
sí,
que és clar, la part que necessitem de la novel·la, però és el que dius tu. És molt bonic.
Molt.
I després és l'Onofre el que està sol?
Sí, exacte.
Que el van a veure diversos capellans,
sí. Sí, sí.
Estan desesperats.
Clar.
Perquè l'Onofre és la dignitat...
Total. I això que és molt jove.
I això que és molt jove.
És molt jovenet, i justament, aquí farem un petit spoiler,
va,
no? Que és el que fa l'estada amb la prostituta, no? I que d'alguna manera, doncs, bueno, s'estableix una relació, però una relació molt... que es crea una amistat entre els dos, molt humana, i entre mitjà la, la companya del, 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 de Fel.
Sí.
La, i que també doncs, podrà parlar amb la prostituta a la cel·la i li dirà que realment el seu xicot, doncs, qui l'estima és amb ella.
Això és una de les coses que fa aquesta part tan humana, no?
Tan humana,
de,
sí.
Tan ben fet.
Sí. No, no, és que és una novel·la que té molts... Tu deies, amb aquestes tres parts, hi ha tantes històries, es connecten tants personatges...
I jo quan penso quina part m'ha agradat més o quin... No, o què és el que m'ha impactat més, perquè m'ho vaig estar plantejant, no?, una mica també per fer aquesta tertúlia, i pensava, és que, clar, cada part, perquè... quan tenim el vent en contra, per deixem-ho aquí, que dius com s'han preparat, com totes les energies i les pors. O, sí. O sigui, crec que no hi ha, no podria definir-ho què és el que m'ha impactat més de tota la novel·la, perquè són bastants aspectes els que realment la Carme et fa entrar en un, això, en un patiment i pensar que allò ha passat realment de veritat i que la Carme s'ha pogut explicar-ho per donar, doncs, com se diu això, per donar visibilitat a un fet tan, tan negre, no? I tan fosc.
I tant. Sí, i tu ho deies abans, no?, que ha passat aquest episodi dels autos de fe i de les condemnes a mort, doncs llavors s'estableix un ambient doncs, com de realment què hem fet, no? Fins a quin punt hem arribat.
Sí.
Llavors, doncs, bueno, també t'ho descriu al final, la part final, no?, que queda com... No acaben de com és que hem arribat a aquest punt.
Clar, com hem arribat a aquest punt, i a més te n'adones que continua passant el mateix, en segons quines societats, perquè quan entra ja en el final, la població, gent que havia estat al costat d'aquestes persones...
Sí, és veritat.
També se'ls hi tira a sobre.
Sí,
és a dir,
sí.
No hi ha ningú que els pugui defensar. Els són expulsats, no?, de la...
Sí. Entra en
fa
joc...
Fa por, això, fa por.
Sí, entra en joc l'aparell repressiu de la Inquisició, no?, que fa, doncs, que les amistats existents es trenquin i actuïn, doncs, l'instint de supervivència,
diguem-ne. Exacte,
diguem
la població actua amb instint de supervivència.
Sí,
és així.
I el que diem, es deshumanitza tot, i aquí impera només l'instint de supervivència. I és molt trist, és molt trist, però bueno...
Bueno, canviarem de registre,
tant,
perquè
em
sembla que ens hem posat tristos,
sí,
però la novel·la és molt bona. Escolta'm una cosa, Quim, parlem de l'última novetat literària que ens presentes com és habitual. Què ens recomanes avui?
Doncs mira, avui us porto una novel·la que es diu El somni de Gaudí, de la Coia Valls, una autora que ja coneixem, que hem entrevistat i que segurament tornarem a parlar amb ella. És una novel·la publicada per Rosa dels Vents i ens endinsa en una història que combina ficció i realitat al voltant d'una figura que aquest any es compleix el centenari.
Sí, senyor. Qui és?
Qui és, exacte. Antoni Gaudí. L'obra, de fet, recrea l'univers personal i creatiu de l'arquitecte, mostrant doncs, els seus somnis, passions i també contradiccions. A través d'una narració evocadora, la novel·la ens transporta a la Barcelona modernista. I és un relat que explora la relació entre art, espiritualitat i també el tema de la identitat.
Bueno, havent llegit l'anterior de la Colla, el de Montserrat, si no m'equivoco, estic segura que serà fantàstic.
Sí, és que més parla... Tu m'explicaves abans que vas fer una visita
a la Sagrada
Família.
Sí.
Clar, aquí parla de la història, justament de la construcció de la Sagrada Família.
Molt bé, doncs aviam aquesta lectura com anirà. Bé, doncs, aquesta música, aquesta part de l'òpera, va dedicada a la Carme, que sabem que li agrada molt l'òpera, i esperem que li enviarem tot això perquè ens escolti. Després de parlar de la història dels Xuetes, podem destacar o parlar una mica també de la Carme, de la Carme Riera, perquè la Carme Riera, evidentment, va néixer a Palma l'any 48, escriptora, assagista, doctora en filologia hispànica i també ha estat professora universitària. Va iniciar la seva trajectòria literària amb Et deixo, amor, la mar com a penyora, obra que la va donar a conèixer al llarg dels anys. Ha rebut nombrosos premis que reconeixem a la seva obra. L'any 13 va ingressar a la Real Acadèmia Espanyola i aquí va consolidar el seu prestigi. El 2015 va ser guardonada amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles pel conjunt de la seva trajectòria. Però això que estic dient és molt més extens, perquè quan et mires tot el que ha fet la Carme, les seves estades als Estats Units,
I
quan l'altre dia parlàvem amb ella, una persona senzilla, una persona planera, és que clar, ja em vaig enamorar fa anys quan la vaig conèixer, però és una persona que no sé si tu vols afegir alguna cosa
més. Una persona increïblement culta i amb una memòria privilegiada, perquè recordo com a anècdota que abans de començar el club de lectura em va preguntar, perdona, de quin llibre parlarem?
Ah, sí, sí, oi, quina gràcia.
I va ser començar i increïble, eh?
Però ho dic sí, perquè clar, és el que dius tu, és una dona que podria estar situada en un podi, no?
I tant.
Evidentment en el número 1, però una persona que li va encantar estar en el club,
sí.
Com va participar, com va facilitar que es participés i com entre nosaltres tres es va generar una sinergia fantàstica, no?
No, va ser excel·lent, va anar molt bé.
Clar, perquè jo patia, perquè pensava, aviam, feia anys que l'havíem conegut, però jo patia i pensava, aviam, esclar, anem a parlar d'un llibre que fa molts anys que l'ha escrit, però jo penso que és un llibre que ella s'ha estimat molt per aquests anys que va estar, com deies tu, molt bé, va estar investigant.
Sí,
no?
I a més, com també ho parlàvem, no? Que era un episodi molt personal, que també l'haver-li parlat la seva àvia, no?
Exacte.
Una persona també que va tenir una...
I que després en el club alguna persona prèviament ens va comentar que com és que no heu fet des del mar com a penyora? Però en canvi els hi va agradar molt també aquest llibre, no? Perquè
tant.
És molt especial.
I tant que sí. Jo, la veritat, te recomanaria a tothom que li agradi la novel·la històrica, com qui no li agradi la novel·la històrica, perquè és un llibre que literàriament, com tu molt bé deies, Lídia, potser és una mica difícil d'engegar, d'entrar-hi a la història, però una vegada hi entres el disfrutes molt i realment val molt la pena.
Quim, ens has de recordar alguna cosa, no?
Sí.
Explica'ns, què ens recordes?
Ja ho sabeu, si us agrada la novel·la històrica podeu venir al club de lectura que fem a la llar del llibre, jo i la Lídia, i el proper serà el dia 29 d'abril i parlarem del llibre Els estranys, de l'autor Raül Garriga Saïd, una novel·la breu, però que està ambientada al segle XIX durant la Primera Guerra Carlista.
És un llibre, jo ja me l'he llegit, perquè ara li deien al Quim, mira, no podré estar amb tu el pròxim dia per un assumpte personal, però llegiu-lo, perquè crec que no arriba a les 200 pàgines, és molt menut, però té un humor anglès, té una història que et fa buscar, que és el que comentàvem abans, quan fèiem el talladet, et fa buscar, i... És molt curiós. Jo li posaria una novel·la històrica entre cometes, perquè és molt, molt divertida, no d'un riure fàcil, sinó d'un riure, aquest estil més seriot, no? Però m'ha agradat molt, molt, de veritat que sí.
Meravella.
Bueno, doncs, fins la propera, oi?
Fins la propera, exacte.
Gràcies, adéu.